Bon dia, què tal? Com esteu? Com portem la calor? Som dimarts 30 de juliol de 2024, estem de ple en aquesta primera onada de calor de l'estiu a Catalunya i engeguem així el Gama Extra. Des d'ara i fins les 12 us acompanyem, seran forces les veus que anireu escoltant, però inicialment saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Benvinguts. Un dimarts 30 de juliol, escurant ja aquest primer mes ple d'estiu, que començarem al quiosc, com cada matí, tafanejant aquestes portades que hi diuen els rotatius. Tot seguit, l'entrevista d'actualitat avui servirà per presentar un projecte, un espai que es diu Com Nou i que obrirà portes el 4 de setembre. És un centre de recuperació i reutilització de productes i de residus que impulsa la Mancomunitat Penedès Garraf. El tècnic del Servei de Residus de l'entitat, el David Martínez, ens explicarà com funcionarà i com ja aquest estiu, aquest juliol, aquest agost, podeu començar a portar ja aquests elements, aquests mobles, aquestes bicicletes, aquests residus que ja no voleu utilitzar i que confieu que tinguin una segona vida. A 9:15, primera de les tres cites de cada matí amb l'actualitat de Vilafranca i de l'Alt Penedès, aquests 5 minuts del flash informatiu per escoltar què passa més enllà de la ràdio. I després d'aquest primer flash, a 9:15 del matí, entrem a la cuina, tot i que no és una cuina gens complicada aquest estiu, perquè és una cuina de Carmanyola, la que ens presenta l'Èlia Vidal. Propostes per endur-se allà on anem. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb el Hub, aquest espai que setmanalment ens porten el Jordi Canxales i la Laia Paretes de la Fatxenda. Avui ens fixem en els moviments socials i el paper que han jugat les xarxes socials a impulsar-los, a fer-los créixer. A 10:45 de nou cedim els micros als companys dels serveis informatius perquè entrin a l'estudi de Ràdio Vilafranca i ens expliquin què passa aquest matí de dimarts 30 de juliol al Penedès. L'esport està molt present també aquest estiu, els dilluns parlem de l'activitat esportiva i els dimarts amb el coach, amb el pedagog Carles Folguera, parlem d'esport i èxit. Cada matí estrenem la tercera hora a partir de les 11:06, 11:07, amb el concurs. Avui ens fixarem en què és trending topic i avanço que és la calor, és clar, aquesta onada de calor. Us explicarem algunes cosetes, farem alguna recomanació per passar-la millor, explicarem els recursos que tenim a l'abast a Vilafranca i una miqueta abans d'un 11:15 obrirem línies al 938072626 perquè truqueu, parleu i jugueu i tingueu l'oportunitat de guanyar aquesta caixa de préssecs de Can Baldiri que regalarem divendres. A 12:45, última sessió amb l'actualitat, en format comprimit, 5 minuts, fins al Penedès migdia, fins a la 1. Aquest darrer flash ens servirà per saber com acaba el matí. I acabarem punxant, escoltant música, avui amb un denominador comú, música dels 70. Aquest és el menú del Penedès Gamma Extra d'aquest dimarts 30 de juliol.
Aquest estiu, Penedès Gamma Extra.
Tres minuts i arribarem a 9:15. Passem pel quiosc. Comencem amb l'Ara. Aquest 30 de juliol titula que la direcció d'Esquerra pacta un concert econòmic solidari per investir Illa. Els republicans aproven el preacord després de 9 hores de debat intens de l'executiva. La proposta que la militància votarà divendres també inclou un impuls al català. La foto de l'executiva, amb Pere Aragonès i Marta Rovira, entre altres, és la foto de portada. També titulen Venezuela s'enfanga en la divisió davant uns resultats ajustats. Sense cens d'amiant al 70% dels municipis de Catalunya. La síndica de Greuges alerta de la passivitat dels ajuntaments. I el Quadern d'Estiu celebren els 50 anys de Lobezno, l'últim gran heroi de la factoria Marvel. Aquest 30 de juliol, el periòdico titula també amb Esquerra, la direcció dels republicans avala davant les bases l'acord amb Illa. Els 8.700 afiliats tindran ara l'última paraula en una votació telemàtica que es farà divendres. Els punts del pacte són concert econòmic amb sortida del règim comú, conselleria específica per potenciar el català, convenció nacional per resoldre el conflicte polític i es mantindran acció exterior i feminismes. Maduro s'autoproclama guanyador. Segons un informe de l'OMS, el 24% de les adolescents del món han patit violència de gènere. La Diputació inverteix 300 milions per adaptar-se al teletreball. I un parell de titulars dels Jocs de París. Nadal cau amb honor en el seu últim ball amb Djokovic i Alcaraz passa la segona ronda. I espectacular victòria de l'equip femení de waterpolo contra la bèstia negra als Estats Units. El punt avui dedica la portada a l'entrevista, aquesta vegada amb Eric Del Arco, llibreter i president del Gremi de Llibreters, i destaca en aquesta frase, amb una població lectora limitada, no calen tantes novetats. També destaca l'aval de la direcció d'Esquerra a un preacord per investir Illa, Maduro reelegit a Venezuela i el festival Mar d'Estiu es farà finalment a Santa Susana. I acabem amb La Vanguardia, que recorda investir Illa a canvi d'un concert econòmic solidari. És foto de portada. Sánchez rep el jutge a la Moncloa per declarar sobre el cas de la seva dona. Als Jocs Olímpics, Nadal cau contra Djokovic a la pista de París. En arts escèniques, Montaner 4 tornarà a ser un teatre. Barcelona planeja un lleure nocturn sense molèsties. I Maduro s'atribueix una victòria de què dubten gairebé tots els països americans. És 9:15 en punt. A principis de setembre, la Mancomunitat Penedès Garraf estrenarà un projecte, un espai que han batejat amb el nom de Com Nou, amb l'objectiu de fomentar la reutilització. Amb el David Martínez Reventós, tècnic del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès Garraf, us volem explicar com funcionarà i com en podrem fer ús a partir d'ara. David, bon dia.
Bon dia.
Com Nou és un projecte, però també és un espai. On està, on estarà ubicat exactament?
Concretament està ubicat, perquè ja podem parlar d'un present indicatiu, no? Perquè és una cosa doncs, recentment inaugurada, el polígon Clot de Moja, concretament al carrer Malvasia, que és bueno, una cantonada, i a part de ser un espai molt visual, que la gent que s'apropi a Clot de Moja doncs, ho podrà veure als cartells, que busca un cartell de color verd, n'hi ha pocs en allà, i veurà el Com Nou allà posat, doncs està ubicat en el terme municipal d'Olèrdola, però veure que la ubicació és perfectament limítrofa a Vilafranca del Penedès, per tant està molt a prop aquest municipi, de la mateixa manera que està a prop a Santa Margarida i als Monjos. Jo sempre dic això, que és limítrof, però això no vol dir que no hagi de quedar a prop amb la resta de municipis. Geogràficament és evident, és empíric, no?, on està ubicada, però com us diré, és un projecte que està arrelat en aquest punt, però que té aquesta voluntat també de descentralitzar activitats, com tindré oportunitat d'explicar en breus.
Un projecte i un espai que dona servei als veïns dels 25 municipis de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Concretament, hi vaig a fer un matís, sí, és veritat, però en específic a totes aquelles persones usuàries de les 12 deixalleries fixes i 6 de mòbils que es gestionen a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf. En el curt termini, aquestes són les persones potencialment usuàries d'un espai com aquest. La voluntat és que doncs, hi hagi un quid pro quo, és a dir, que si tu ets usuari d'aquesta deixalleria, una deixalleria fixa que pot ser perfectament també la de Canyelles, per exemple, no? Del Garraf, per ja buscar altres deixalleries que no siguin de l'Alt Penedès i que també es gestionen a la Mancomunitat, el fet de ser usuari, que vol dir portar un residu en aquesta deixalleria, et dona dret d'ús, amb unes certes limitacions, de lo que és aquest centre de recuperació i reutilització batejat com Com Nou.
Has de ser un usuari habitual o si un dia utilitzes la deixalleria ja et donarà dret a descobrir el Com Nou?
És la pregunta del milió.
Com hem de fer això?
M'han fet més d'una vegada, no? Jo, fixa't que ja he introduït el concepte limitacions. I vam tenir una mica el dilema moral de dir, quan construïm aquest projecte, anem a ser molt restrictius o no?
Com l'acotem, no?
Com l'acotem, és a dir, jo interpel·lo el sentit comú de la gent. Al final no anem a mercantilitzar, aquí no hi ha transaccions econòmiques, és un projecte amb connotacions socials, és un projecte que vol transmetre un missatge diferent respecte al residu, introduint aquesta era de reutilització, no?, que ve per quedar-se en aquest territori, i que és quelcom que nosaltres sí que havíem treballat des de la Mancomunitat, sobretot amb activitats de sensibilització ciutadana, però no teníem un projecte específic estable que vingués i que relés en aquí. Jo crec que per aquest sentit doncs això ja és un èxit. Volem que la gent entengui la reutilització i aquest centre referent en aquest territori, àmbit territorial al Penedès-Garraf, doncs com un centre de reutilització amb activitats in situ, repeteixo, activitats de sensibilització. Això què significa el sentit comú? Vol dir que al final dels residus no en fem política, dels residus nosaltres no mercantilitzem absolutament res i el que volem és que la gent reutilitzi. Per tant, ens alliberem inicialment una mica doncs, de restriccions, intentem doncs, interpel·lar el sentit comú, i això no vol dir doncs, que això sigui lliure al vi, no?, i que un pugui anar allà a agafar el que vulgui de la forma que vulgui. No, si hi ha unes limitacions, i bàsicament ens hem basat en una limitació mensual, és a dir, si tu vas com a persona usuària la deixalleria un cop al mes, o dos o tres, et dona dret, doncs, per exemple, un intercanvi, doncs, en aquest cas nosaltres li anomenem producte ja reutilitzable en aquest espai. I és mensual. Que això vol dir que d'aquí un temps potser hem d'aprofundir-hi molt més, n'estic convençut. Al final, la prova i error existeix, i tot i que no vull donar la sensació que és un projecte pilot, també és veritat que tots n'hem d'aprendre i hem de veure el comportament de tots plegats doncs, amb un projecte tan singular en aquest territori, perquè no n'hi havia cap de similar, almenys apadrinat per l'administració pública.
Expliquem com funcionarà, què s'hi podrà fer el Com Nou.
Per entendre una mica el funcionament, no?, del Centre de Recuperació i Reutilització de Residus, intentaré explicar-ho dibuixant una mica la circularitat del residu. Al final, reutilitzar vol dir economia circular, també, d'aquest residu, no? I, de fet, en una entrevista anterior em deien com se us va acudir? Jo potser ara seré sociològicament molt, molt col·loquial, no? Se'ns va acudir en el moment doncs, que teníem la percepció, nosaltres que tenim contacte amb les persones ciutadanes des dels serveis d'educació ambiental, que hi ha una certa fal·làcia, que no vol dir que no sigui del tot certa, però no és tan certa com molta gent es creu, doncs que el residu el tires en un contenidor, el portes a la deixalleria i tot va a l'abocador. I això fa molt de mal. Molt de mal, sobretot quan ens estem plantejant doncs, canvis dels models de recollida, aquí doncs, uns mesos doncs, molts municipis d'aquesta mancomunitat s'hi hauran d'enfrontar, Fa molt de mal quan ens estem plantejant que les deixalleries han de ser punts verds, no abocadors, i això ja ho estem treballant des de fa més d'un any doncs, amb el nou contracte de deixalleries. I fa molt de mal també quan implementes un porta a porta, com hem fet amb quatre municipis, n'hi ha un cinquè que ja fa temps que el té, que és Sant Sadurní d'Anoia, i que sortosament, amb les dades d'índex de recollida selectiva, podem dir que els resultats estan sent un èxit, que no vol dir ser autocomplaents, però estan sent un èxit, no? Llavors, aquesta fal·làcia, una mica la volíem trencar dins de les deixalleries amb una reutilització, amb una certa circularitat, amb un missatge de dir que aquest residu que porteu aquí torna a algun lloc, i torna a l'habitatge, i torna per gent que ho necessiti. I com ho fem? Doncs aquests residus que són susceptibles a ser objectes, productes reutilitzables...
Clar, quan diem residus, posa'ns algun exemple.
Per exemple, un moble. Per exemple, un cotxet. Coses senzilles. O pot ser uns esquís, o pot ser un casc, per exemple, d'una persona doncs, que va en bici i que ja no l'utilitza. No?
Un petit electrodomèstic?
Un petit electrodomèstic, el que són els AES, no? Els aparells elèctrics i electrònics, ho podria ser. O podria ser algun objecte de bisuteria, o discos, o llibres.
Però si el portem a la deixalleria vol dir que està malmès, no?
Vol dir
o
que...
no sempre?
No sempre. I aquí t'endús aquestes sorpreses, no? Perquè què fem nosaltres? Un cop arriba a la deixalleria, hem construït en cadascuna d'elles un espai específic tancat per fer el que és la preparació per reutilització. Què vol dir? Que els separem. I en què les persones deixalleres les hem formades per tenir un primer criteri a l'hora de fer-ho. A les persones usuàries, en el cas que nosaltres veiem que pot ser susceptible a ser reutilitzat, els hi fem firmar una acceptació conforme ho donen, és a dir, nosaltres busquem el permís, evidentment, de la persona, que això pot anar al com nou, i per tant és important també aquesta complicitat, no? I un cop ja ho hem separat i tenim doncs, un volum doncs, de productes que poden ser reutilitzables, el que fem és traslladar-los en aquest centre.
A l'espai com nou.
A l'espai com nou. Una empresa del tercer sector és la que s'encarrega doncs, de fer aquest trasllat, perquè també aquest projecte té connotació d'impacte social.
Entrem
concretament n'és una, i Formació Treball n'és l'altra, que també doncs, coparticipa en la gestió d'aquest espai. Per nosaltres era important doncs, aquest factor social d'empreses del tercer sector que hi participessin i ajudin a fer gran el projecte, no? I Foment, en aquest cas, que és l'adjudicatària del servei. Dit això, quan entren a l'espai com nou, i tenim dins aquest espai, un espai que potser de cara al públic no es veu tant, però s'ha de poder explicar, perquè està molt bé, i és molt important, que és l'espai taller. I allà el que fem és reparar, però no grans reparacions, sinó una petita reparació. Vagi per endavant, d'aquí uns anys, si ens funciona molt bé, potser ens aspirem doncs, a reparar i fer grans canvis mecànics. D'entrada, no ens volem enganxar els dits amb aquests temes. És una petita reparació, mira que funciona. Si no funciona, però hi ha un tercer, un gestor privat de residus, que pot fer-lo funcionar, i aquí hi ha empreses molt importants, gestors molt importants a Catalunya, fem la derivació d'aquest residu en altres centres. No? La neteja d'aquest residu, i un cop doncs, hem aconseguit que aquest residu doncs, pugui ser potencialment reutilitzable...
Aquest casc, per exemple, de bici que deies.
Per exemple, no? I el cas de l'Ajuntament de Vilafranca fa poc ens va fer una sessió d'unes bicicletes, i són fantàstiques. Al final, doncs, això és el sentit també, no? Que els propis ajuntaments també generen residus i també poden fer el mateix. Va a un espai obert al públic, que és l'espai que estarà obert a partir del 4 de setembre. Aquest espai obert al públic no m'agrada dir-li botiga. Mai m'escoltareu dir-li botiga.
I com li diem?
És un espai d'intercanvi, un espai de donació. Allà és on passen les coses, amb aquestes persones usuàries de les deixalleries. Ja hem intentat doncs, que sigui un espai d'exposició de tots aquests objectes reutilitzables, obert al públic, de dimecres a dissabte, concretament, en franges horàries de matins i de tardes, per animar tothom a venir, dins la conciliació laboral familiar de cadascú. I allà és on farem activitats doncs, de donació, però també activitats de préstec. Aquí sí que faig una comparació de la biblioteca, no? Un espai de préstec serà molt similar. Vol dir que potser necessites una vaixella per un aniversari, ets una entitat social. I que, escolta'm, per què l'has d'anar a comprar, si allà en tenim de vaixelles, no? Qui diu vaixella diu cadires, no? Per un cinema a la fresca d'un municipi. Doncs també hi ha aquest espai de préstec, no? Tot ha de ser una donació. I després hi ha una part que potser no es viu tant a la botiga, però sí que nosaltres institucionalment, la que crec i vull que passi, amb els ajuntaments molt, que és l'entrega social. Coordinar-nos amb els serveis socials dels ajuntaments perquè aquests residus, aquests productes que van també a l'espai, si hi ha una família, una persona que sigui necessitada, que li puguem fer aquesta donació i permetre doncs, que visqui amb dignitat, doncs evidentment també té sentit aquest projecte amb aquesta tercera pota.
Aquesta és la teoria, anem a la pràctica. Posem un cas hipotètic. Jo he utilitzat la deixalleria de Vilafranca i, per tant, tindré dret a partir del 4 de setembre a passar per l'espai Com Nou. Un cop allà, veig un residu, com l'anomenem, veig aquest cas de bici que m'interessa. Com es fan els tràmits, com es formalitza aquesta donació, com ho endú cap a casa?
La persona va a l'espai, allà doncs, a la deixalleria prèviament per registrar, que és persona usuària, doncs, tenim un val, que segella, és a dir, d'alguna manera hem de tenir, no fem un acte de fe, hi ha un document que demostra doncs, que s'ha fet un ús mensual de la deixalleria, almenys un, que és el que et genera dret a anar a l'espai. Amb aquest val, doncs, la persona que està atenent en aquest espai, hi ha una persona que guia, no? Una mica, doncs el que fa és l'explicació també, aplicar aquell sentit comú que dèiem, és a dir, que no hi hagi un abús. Torno a dir, no hem sigut molt restrictius ara. I vull animar que ningú busqui la picaresca. Jo crec que és injust. He parlat de serveis socials. Jo crec, també, doncs, que si hi ha persones necessitades hem de prioritzar-les versus algú altre. En el benentès que hi ha mobles doncs, que potser fan més servei amb algú que algú altre. No? I, per tant, aquí hem de veure, des de la no restricció excessiva, que n'hi ha, doncs veure que les persones també siguen conscients quan anem a buscar alguna cosa en el Comnou, no? I aquí no vaig solament en volum, perquè ja he viscut informalment alguna experiència, aquests dies que hem anat portant doncs, en visites doncs, internes, tècniques, en l'espai, de gent doncs, que, al veure algun objecte que ja tenim, no? S'ha enamorat d'aquell objecte, i és un objecte que la persona que el va portar a la deixalleria potser no li donava ús, i hagués desaparegut, hagués anat al contenidor de voluminosos i hagués acabat a l'abocador, no? I aquest feeling amb els productes, és molt subjectiu, no? Per tant, hem de buscar doncs, aquestes experiències, aquest valor que no és pecuniari, sí que és emocional i que volem que l'espai hi convisqui, i que la persona usuària doncs bé, vagi amb tota la, potser amb zero expectativa de trobar absolutament res, però que de vegades trobes aquestes petites coses, no? I el significat li donarà cadascú, i tant de bo que tinguem en un espai com aquest, doncs, persones que expliquen, doncs, el valor que li han donat amb aquella cosa, que a priori no tenia valor perquè anava amb una deixalleria i havia de desaparèixer.
Comnou obrirà portes el proper 4 de setembre, però aquest estiu podem començar a fer aquestes donacions, entre cometes, aquests viatges a la deixalleria?
Sí, sí. És a dir, les deixalleries sí que està operatiu, no? De fet, la paraula de que no està en funcionament també és molt injust, perquè al final aquest projecte comença a caminar fa una mica més d'un any, al febrer de l'any passat, i hem estat tot aquest temps no aturats, és a dir, el que hem estat és adaptant aquest espai, no? I protocolitzant aquestes coses i estudiant-les molt bé, perquè aquests documents d'acceptació, i aquest document que també hi és, la persona que s'emporta el residu ha de signar conforme aquest residu, no mercantilitzarà amb ell, no? I evitar precisament doncs, abusos en aquest aspecte. Nosaltres confiem en la bona fe, però també és veritat, no, les coses s'han de fer ben fetes i tothom ha de ser corresponsable. Tot això s'ha documentat, tot això està formalitzat i ara està en funcionament a mitges perquè les deixalleries sí acceptem ja aquestes donacions. Si hi ha aquesta signatura conforme vull donar. El que ens falta és aquesta obertura oficial el 4 de setembre al públic, a les persones usuàries, perquè tanquem aquesta circularitat que estàvem comentant. Llavors ja podrem dir que està 100% operatiu. Però ja hi ha gent treballant-hi allà. Ja estem reparant coses i, per tant, estem començant a caminar.
Tot just comença a caminar i obrirà portes de cara al públic aquest proper 4 de setembre i per això volíem explicar bé com funcionarà aquest projecte, aquest nou espai, Comnou, que busca optimitzar aquesta reutilització al Penedès Garraf. David Martínez Reventós, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Sort, i crec que tornarem a parlar més endavant, segurament.
Amb més anècdotes, que és l'important també, i millorant. Un projecte, torno a dir, que viu a curt termini, però aspira a un gran llarg termini, i al final és una cosa molt positiva pel territori en molts aspectes.
Gràcies, fins aviat.
A vosaltres.
Penedès Gama Extra.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara són 9:45. A la sintonia de Ràdio Vilafranca repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat vilafranquina i el penedesenca. L'onada de calor fa augmentar l'alerta per l'elevat perill d'incendi forestal. Protecció Civil ha activat en l'alerta el pla enfocat per l'elevat risc d'incendi forestal i el cos d'agents rurals ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 131 municipis de 15 comarques catalanes. No és de moment el cas de l'Alt Penedès, malgrat que segons el mapa del Pla Alfa, bona part de la comarca es troba ja en nivell 3 i una altra part està en nivell 2. En aquest context es demana a la ciutadania extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi i que s'evitin les activitats de risc al medi natural. Es recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment a les hores de màxima insolació. Els agents rurals recorden que mentre duri l'episodi en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d'incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta. I en aquest context d'onada de calor, a Vilafranca estan habilitats un total d'11 refugis climàtics interiors, el claustre de Sant Francesc, la Biblioteca Torres i Bages, l'Escorxador, l'Espai Jove a la Nau, el Casal de la Gent Gran de l'Espirall, el Casal de la Gent Gran del Tívoli, el Complex Aquàtic, la Casa de la Vila, l'Oficina de Turisme, el Vinceum i la Creu Roja. Són espais perquè la gent pugui descansar en unes condicions òptimes amb una temperatura al voltant dels 27 graus. Així és com ho explicava el regidor Miquel Medialdea, de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Vilafranca. A banda d'aquests refugis, també es recomanen alguns espais exteriors que disposen d'ombra i fonts d'aigua, com la Rambla de Nostra Senyora, el Parc de Sant Julià o el Parc del Tívoli. L'Alt Penedès assoleix 44.000 afiliacions a la Seguretat Social, la xifra més alta des del 2008. S'ha presentat el darrer informe trimestral del Mercat del Treball i Teixit Empresarial, elaborat pel Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona a l'Alt Penedès. A finals de juny, la comarca ha arribat a les 44.000 afiliacions a la Seguretat Social, i sumar 10 comptes de cotització més que en el mateix període de l'any anterior. Per sectors, el teixit empresarial ha crescut respecte a l'any anterior, als serveis i a la construcció, i ha disminuït a l'agricultura i a la indústria. Segons la grandària del nombre d'empreses, ha augmentat interanualment un 3,4% entre les empreses petites i un 5% entre les mitjanes, mentre que s'ha mantingut entre les grans empreses i ha disminuït 12 empreses entre les micro. I acabem explicant-vos que Miquel Medialdea és el nou primer secretari de l'agrupació del PSC de Vilafranca. L'assemblea de l'agrupació del PSC de Vilafranca ha aprovat per unanimitat l'única candidatura presentada per la nova executiva local del partit. D'aquesta manera, Miquel Medialdea serà el primer secretari del PSC de Vilafranca. La seva és una executiva paritària, diversa, amb 11 components, d'edats i perfils diferents i de tots els barris de la vila. Medialdea ha marcat com una de les prioritats per aquesta nova executiva el treball estret i en coordinació amb el grup municipal socialista a l'Ajuntament de Vilafranca. La intenció és obrir el partit, encara més a tota la ciutadania, crear un espai on qui així ho vulgui pugui sentir-se escoltat.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ara, tenir un pis propi és més fàcil. Nova promoció de pisos al Pla del Penedès. Pisos des de 76.350 a 165.000 euros. Pisos de fins a 3 habitacions en una zona confortable i cèntrica amb tots els serveis i l'escola al costat. Informeu-vos a Finca SIP al telèfon 93 890 0433 o bé passeu per les nostres oficines de l'Avinguda Tarragona 28 de Vilafranca del Penedès. Ara un pis nou més a prop vostre des de 76.350 euros. Més informació a Finca SIP. Superoferta, superoferta, superoferta a Calvi Sentó. Sí, sí, perquè ara a Calvi Sentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i drogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Cal Vicentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu. Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa. Ràdio Vilafranca.
Passen 6 minuts de 2:15.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
La carmanyola és l'element bàsic i imperdible de la cuina d'aquest estiu que ens porta l'Èlia Vidal, el Penedès Gama Extra. Èlia, bon dia.
Bon dia.
Amb l'Èlia fem cada dimarts cuina de carmanyola. Però avui flipareu, avui què farem amb la carmanyola?
Avui l'endolcirem una mica rona i aprofitarem aquesta carmanyola, recipients per transportar aliments. Ara veureu que he modificat una mica el concepte carmanyola.
Avui ampliem el ventall, no?
El ventall de recipients. I farem petites postres, que molt fàcils de fer, i en molts casos molt aptes per fer amb canalla a casa, i fàcils de transportar, perquè on que estaran dins d'una pseudo-carmanyola, la podrem transportar fàcilment en aquell dinar que volem quedar com uns reis amb mireu quines postres he fet i tothom quedi amb la boca oberta, o simplement guardar-los superbé a la nevera per poder-nos-els anar menjant amb aquestes calors que venen.
Aquesta setmana, el cuina de carmanyola, postres. Si ara no us quedeu amb tots els ingredients o voleu escoltar-ho després més atentament, podeu recuperar el Cuina de Carmanyola al podcast de Ràdio Televisió Vilafranca, en el blog de la primera hora, a 2:15 tocats. Moveu el cursor fins a la meitat, aproximadament, i allà el teniu, el podeu escoltar, us el podeu descarregar. I, a més, l'Èlia també està fent una feinada al seu Instagram, Xerrem de Cuina, on cada dimarts publica les fotos de les propostes que ens explica aquí radiofònicament. Aviam, deies que avui ampliem el concepte.
Sí.
Carmanyola, i què hi inclou avui?
Què inclou? Sortim una mica de la carmanyola quadrada, rodona o el que sigui, amb una tapa, la típica i tòpica que tenim, de si de vidre, de plàstic o del que sigui, i llavors reutilitzo, com que són, ja veureu, un sí que té una cocció de forn, i això sí que has d'estar atenta de no posar qualsevol recipient al forn, si no se't pot fondre o se't pot trencar, bàsicament. Però com que els altres molts són fresquets, que és omplir i deixar a la nevera, també hi ha una part de reutilització d'envasos. I jo a casa utilitzem molt els pots de vidre, dels diferents tamanys, ja sigui per a l'hivern cremes o així, però a casa els pots de vidre també formen part del nostre exèrcit de carmanyoles per poder transportar aliments.
A casa també, aquest armari on guardes les carmanyoles, els pots de vidre reciclats, al final va agafant espai. Però clar, són molt pràctics per petites racions, tant per nevera, per congelar, el que avui tu ens proposes per transportar.
Sí.
Això encara no ho havia fet mai jo, però clar, és una bona manera de transportar aquests postres que avui proposes.
Sí. Sobretot això, amb les coses cremoses, amb les coses més líquides, més amb el líquid s'han en compte, perquè a vegades aquests de rosca poden vessar. Però en general, per coses així cremoses, van superbé. O sigui, molt. Bueno, a mi m'encanten.
Sí, l'únic que s'ha de vigilar és això que ara tu deies, no? Aquests taps, anar comprovant de tant en tant i quan no funciona fora i recicles un altre.
Sí, com que pots de vidre n'anem generant i n'anem reciclant, es pot reciclar. També és cert que les tapes es poden... O sigui, pots llançar només la tapa, conservar el pot i comprar tapes. A les ferreteries venen tapes sueltes i només cal dir el diàmetre de la boca i et canvien la... O sigui, compres la tapa sola. Això ja és nivell...
Pro. Avui hem pujat dos graons de cop.
Vinga.
Nivell pro, va, pel súper.
Sí, sí.
Doncs va, entrem en matèria. Entrem a la cuina, perquè a la cuina hi entrem, tot i que poqueta estona és una cuina fàcil, estiuenca i fresqueta. Sí, sí. Avui fem postres.
Avui fem postres. Comencem amb un molt fàcil, molt resultant. O sigui, són unes postres de les de cada dia amb molt poca feina. Que és el got de fruita i iogurt. És molt vistós, de fet és el primer que trobareu a l'Instagram. Trossets de fruita, jo en aquest cas vaig fer préssec, meló i síndria, però se li pot ficar maduixa, se li pot ficar tota la fruita, allò, diferents préssecs, no? Que també tenen diferents colors i jugues només amb les tonalitats de grocs, taronjosos... Pots aquí allò, fes volar la imaginació. Pots anar-te'n a les fruites més tropicals, la pinya, el mango, les fruites de... Però bueno,
però ja sempre
aquí,
escombrem cap al quilòmetre zero i la fruita de casa, no?
Escombrar cap a casa les fruites que puguis trobar al mercat i poder-les posar són
prunes, nectarines...
Quantitat
de préssecs...
Totes les d'això.
Encara hi ha cireres, algunes...
Algunes, a preu d'or, però encara hi són.
Sí.
Amb la pruna, per exemple, o sigui, és més fàcil o et quedarà més maco el plat si utilitzem fruites d'una textura turgent, que no pas una pruna. Hi ha prunes també allò més dures, però les prunes aquestes més tubetes o els albercocs o així, quan són més tubets, et deixen una textura allà fiscosa. Estan boníssims, però visualment...
Dius d'una manera que fa angúnia i està boníssim.
Està molt bo, està boníssim, però sí que és cert que a la vista, no?
Sí.
Aquest postres...
Estèticament, no?
Perd una mica rona. Llavors jo faig, utilitzo, en aquest cas utilitzo els típics pots de la nocilla o Nutella o de testo, que eren gots amb una tapa de... com de silicona a sobre.
Sí, i d'un diàmetre prou ample, no?
Que semblen gots d'aigua, realment. Llavors fico a sota una base de iogurt natural. Ja pot ser grec, pot ser de vaca, pot ser de cabra, pot ser del gust del consumidor. Jo el que recomano, no el fiqueu ensucrat. La fruita és dolça, ja tot plegat tindrà...
No cal.
Pot ser una forma també de començar a introduir el iogurt, potser menjar un iogurt natural a cullerades és més complicat o ens agrada menys. En canvi, si el barreges amb fruita de temporada dolça i bona, et queda com una mica més camuflat i mica en mica pots anar fent el salt cap al iogurt natural sense sucre. Això ja és recomanació.
Healthy.
Llavors, els dauets de fruita per sobre del iogurt i llavors jo a sobre, així com a una miqueta de dolcet, li fico xocolata, les gotes de xocolata negra del 70% d'aquesta, que és per pastisseria, però que també es pot utilitzar per fer postres, i trossets de fruits secs, i normalment hi fico les anous. Aquí es pot jugar amb les llavors de chia, que s'han d'hidratar, queda una mena com de gelatina amb puntets que estan boníssims, llavors la chia sí que la ficaria a sota de tot, llavors tindries una capa de chia, una capa de iogurt i la fruiteta a sobre.
Buscant l'estètica, eh?
Buscant l'estètica. Pots ficar-hi llavors de lli, el sèsam, per exemple, el sèsam torrat aquí li dona un gust diferent que fas cullerar i dius, ostres, això d'on ve, no? Tens aquí un gustet a torrat que no te l'esperes. I a partir d'aquí qualsevol fruit sec, qualsevol barreja de llavors, podem afegir-li qualsevol picadillo que ens vingui de gust.
Pregunta, quan arribes allò,
platja,
muntanya, casa d'uns amics, on sigui, que fas la quedada i treus els teus fantàstics postres, a l'hora de menjar, fas una remenada i ho barreges tot o no? O conserves les capes?
Jo el que diria és o remena o fiques la cullera fins a sota i agafes de tot, perquè si no el que passarà és que menjaràs fruita, menjaràs iogurt i després et fotràs les llavors de chia en el
allà
cas
al final.
De estar tot bo i si les hidrates amb una llet vegetal o jo, per exemple, m'agrada molt la llet de coco i arròs, llavors el que faig és hidratar-les amb aquesta llet de coco i arròs, queda com una mena de natilla gelatina de coco a la base boníssima, i això també et va endolcint tot, o sigui, vas afegint dolç. Aquesta, sí, avui, de fet, totes superimportant. Han d'estar refrigerades.
Navareta.
No són aptes per muntanya, o jo no me les enduria a la muntanya. A la platja sí, però amb navareta. I vigilant una mica. Ara, quan hi ha un pastís de formatge, us explicaré l'anècdota, no?, que ens va passar a casa ara quan el vam fer.
Heu tingut algun ensurt? Sí. És que tot això està provat i demostrat a casa de l'Èlia, abans de passar per la ràdio.
I està, el gotet de fruita al final és posar imaginació, és un, el que dèiem, aquest és superfàcil per poder fer amb canalla. Òbviament, si li dones un ganivet sense punxa a la canalla, també que cadascú, és a dir, tothom és conscient del que té a casa i de com són els crios a casa, que tothom sap fins on pot deixar un ganivet o no a un crio, o sigui, tothom, i si no, que fiqui la xocolata o que fiqui les cullerades de iogurt a dintre, que això no hi ha perill, quedarà més maques tallades o menys, però és un plat fàcil que, si l'han fet ells, normalment els fa més gràcia, com a mínim, tastar-lo.
Estan més motivats.
Sí. Llavors, aquest és xulo pensar-lo en clau canalla. Llavors, aquest és fàcil. Aquest és pim-pam, el tenim fet.
Hem començat per principiants.
Sí.
Seguim.
Aleshores, el següent que us proposo també és molt fàcil de fer. Es pot fer amb la canalla. Es necessita un got de Turmix, el Turmix, i tot de potets. Jo els faig amb potets de vidre, que són com si fossin els potets del iogurt, però sí, són pots de iogurt que tenen tapa, petitons, superbé. I és un petit suís, saludable, fàcil. Es necessiten uns 200 grams de iogurt natural.
Sense sucre, maduixet, millor.
Sí, 4 maduixetes, llavors 4 làmines de gelatina. Jo aquí el vaig provar. A mi m'agrada molt, però no ha quedat tant la textura iogurt-iogurt. Queda més com una mena de gelatina làctia. És una textura, o sigui, és un gust textura una mica estrany. Si el proveu i no agrada tant aquesta textura, traieu-li una de gelatina. O sigui, reduïu gelatina i quedarà més com una cremositat. Llavors, la gelatina s'han d'hidratar, són làmines de gelatina, s'han d'hidratar. Un cop hidratada, s'han de dissoldre amb una o dues cullerades d'aigua calenta. Aquí és important, jo vaig passar-me de llesta i vaig dir, fico tot, ho trituro i passarà. No, queden trossets de gelatina i no gelifica. O sigui, s'ha de dissoldre bé amb l'aigua calenta, i llavors amb això ho aboques on tens les 4 o 5 maduixetes, el iogurt, ho tritures tot amb el Turmix i ho fiques en els potets petits que hagis decidit. Pots tàpers, com si vols fer un macro petit suís enorme i portar un superpastís de petit suís, saps?
Sí, clar, això també molaria.
També, o sigui, fas un tàper d'aquells, més allò, una carmanyola més gran, quadrada, rodona, ara que hi ha motlles amb lletres, el que vulguis, i ja ens el deixes, entre 2 i 4 hores a la nevera. També depèn, quan de més quantitat fiquis en un únic recipient, més hores necessitarà perquè li costarà més gelificar fins al centre. Jo amb els petitonets, crec que amb un parell o 3 hores els vaig tindre ja durs. I duren. A la nevera porten una setmana i encara me'ls estic menjant bé.
Ah, sí?
Sí, els
fantàstic.
Vaig, sí, més o menys. Ahir encara me'n menjava algun i estaven estupendíssims. Jo no li poso sucre, però perquè jo no em puc menjar a casa, m'agrada molt el gust de la fruita natural i té molt de gust a maduixa, o sigui, és com si mengessis maduixes amb iogurt a cullerades. Si això no agrada, se li pot afegir una mica de plàtan, se li pot afegir una mica rona de sucre, òbviament, se li pot afegir.
No, sucre
però
no.
Però bueno.
Ja n'hi ha per tot arreu.
Per això, amb el plàtan seria una bona opció de ficar-li una rodanxeta o dues de plàtan i li dones ja un gustet una mica més dolç.
Triturat, eh?
Triturat,
no,
sí, sí.
No el
sí.
Trobarem.
No. Jo és això, el Turmix triturat, i a partir d'aquí queda com un batut rosa i el fiques als potets i tens mini petits suïts superdivertits. Els veureu a l'Instagram.
Aquest postre també és fàcil
és
i molt xulo,
fàcil,
eh? Molt
és
vistós.
Molt xulo, sí. Aquí és això, pots jugar que si tu al cul del petit suís li fiques trossets de maduixa i després li fiques al petit suís et quedaran trossets de maduixa. Aquí l'artista que portis dintre deixa'l fer volar, saps?
I el temps que tinguis...
Endavant!
Molt bé, aquests eren superassequibles,
sí.
I molt resultons. Què més tens?
Llavors, continuem. Una crema de llimona, també molt, molt, molt fàcil. O sigui, he intentat portar coses molt fàcils, pensant també en aquest punt de fer que els nens juguin, en el bon sentit de la paraula, amb la fruita a la cuina, que mengin també altres formes de la fruita, que de vegades et fiquen la poma al davant o el plàtan al davant, és com...
És molt avorrit.
Quina mandra.
Sí, sí. Sí,
llavors,
a nosaltres també ens costa.
Sí. Okay. Una crema de llimona al microones. Aquí podríem entrar en l'etern debat de si és sa, si no és sa, si és perillós, si és no és perillós. Jo tinc la sort d'estar en alguns projectes d'investigació culinària, amb Fundació Alícia, no sé què, i fins ara el que s'ha demostrat és que els aparells d'ara, en principi, no transmeten cap mena de radioactivitat. Hi ha mil teories, mil opinions, no em posaré en aquest jardí, és a dir,
no, perquè
jo
és
ho
un
faig,
valor.
Sí, jo ho faig, tothom és lliure de fer-ho o no fer-ho, o sigui, no m'hi posaré. Aleshores, jo ho faig, jo agafo el suc de dues llimones, aquí sí que li poso un parell de cullerades de sucre, perquè si no és, o sigui, és llimona.
Immenjable.
És immenjable.
Directament.
Sí. Tres ous, i llavors una cullerada de maicena, de la fècula de blat de moro, diluïda en dos, si fas primer allò, dos culleradetes d'aigua i una cullerada de maicena. No molt gran, o sigui, una cullerada
rasa,
normaleta.
Però supera.
Però sense que sigui allò...
La muntanyeta.
La muntanyeta. Llavors ho dissols, ho fiques i un altre cop túrmics a tot i ho poses en uns recipients. Jo aquí tinc com unes carmanyoles rodones amb la tapa que m'agrada molt per fer cremes. Quan
més
fas baixes,
Sant Josep, potser,
són més baixetes.
Que el de iogurt.
Sí, sí, sí. O sigui, i són de boca ampla. O sigui, seria com un recipient de les natilles,
sí,
però de vidre i amb una tapa de silicona que tapa. Llavors va molt bé per transportar-ho, per poder-les apilar bé a la nevera, ja no has d'estar posant papers de plata ni històries a sobre, i aquestes coses van bé. Llavors jo ho poso als recipients, és un líquid, llavors ho poso la...
És líquid, en aquest moment, la textura?
Sí, en aquell moment és una textura líquida. Ho poso als recipients i llavors al microones, i són uns 5 minuts de cocció. Cada minut...
Quina potència.
Minut, jo vaig fer-ho al 80%. Cada minut, minut i tal, treure-ho, remenar-ho una mica i vigilar-ho. Depèn de la potència, depèn de la quantitat de maicena, perquè al final una cullerada, la teva i la meva, poden anar més plenes o menys plenes. Com a molt que ens pot passar, i ens ha passat a casa provant-ho, és que es transformi en una mena de truita de llimona.
O sigui, truita que... de llimona? Explica'm això. Què et va passar? Aquesta és l'anècdota, no?
Bueno, tinc diverses
més
anècdotes aquí. El vam afegir, vam fer la cullerada allò. Va, una cullerada de maicena.
Muntanya
vinga,
de maicena.
Muntena. Clar, és el que aglutina. Llavors, a l'aglutinar-ho massa, ens va quedar... O sigui, podia desmotllar-ho. Era quasi bé una gelatina. No era una gelatina, però era quasi bé un... Com una quix, saps? O sigui, era dur. La podia tallar amb... La crema la podia tallar amb ganivet. Llavors, per això dic, és molt important no passar-se amb la maicena i anar remenant, perquè tot i haver-me passat de maicena, si al minut i mig, dos minuts, jo al remenar ja veia que tenia textura de crema que m'agradava, la deixaria de coure i la passaria a la nevera. I llavors em quedaria una textura de natilla o una textura de crema. Jo vaig agafar i vaig dir, 5 minuts, 5 minuts!
Tiramilles.
Tiramilles. I no, o sigui, si ho feu de cop, pot ser que acabeu tenint... Està molt bona, me l'he menjat, és una crema menjada amb forquilla
i ganivet. Sí, quan passen coses d'aquestes,
però...
igualment te les menges?
Sí, si estan bones, sí. Amb l'anècdota, per mala sort, del pastís de formatge, no ens el vam poder menjar.
No.
Però la de llimona, sí,
sí,
mira, és la textura al final. No el portaria a cap sopar, no l'exposaria, però
no
diries
es pot molt
menjar.
De tu com a xef.
No.
La teva imatge, que hauríem picat.
Sí, allò, vaig passar-me de dir, ah, passarà res. Sí, sí, sí que passa. Si et passes, la vam repetir, va sortir bé, va quedar
funciona,
textura xula. Sí, sí,
tal
sí.
Com ens l'has explicat,
totalment.
Controlant
sí.
Aquests minuts, cada minut,
sí, sí,
remenant,
sí, sí.
Funciona.
I llavors, el pastís de formatge. La crema de llimona és molt fàcil, llavors, pastís de formatge.
Anem pujant de nivell?
Sí,
de
però també són fàcils, eh? Tampoc se me'n va... No, tampoc està. Llavors, jo el que faig és un pastís que t'has de recordar sempre del 4. Perquè són 4 iogurts, 400 grams de formatge crema de Filadèlfia, que aquí forma part de l'anècdota. Formatge. No... Vam comprar un d'una marca blanca. A més era light, i vaig pensar, bueno, no passa res, perquè era l'únic que vaig trobar al súper en aquell moment. Sí, sí que passa.
Sí que passa.
Costa 1,50 euros més o 2 el paquet de Filadèlfia. Agafem-lo, no passa res.
I no light, el normal.
Sí, el light no... Bueno, li he acabat donant la culpa al light, perquè si no, no entenia el que em va passar. Perquè és un pastís que he fet molt, que l'he portat moltíssim, que és super resultant, i quan el vaig treure al forn vaig al·lucinar. O sigui, no entenia què estava passant, però bueno... Llavors, 4 cullerades...
A les xefs també els hi passen coses,
sí,
com esteu escoltant.
Sí, sempre. No, i tant. Llavors, 4 cullerades de maicena i 4 rovells d'ou. Vale? Aquí amb les clares es pot fer una truita, es poden fer merengues, es poden... No les llancem.
No les llancem, sobretot.
Al vespre una truiteta o es guarden en un pot a la nevera i el dia sol. O sigui, no les llancem. Abans això, tot el pot de túrmix triturat i el motlle del pastís de formatge. O sigui, jo aquí sí que utilitzo una carmanyola, aquestes quadrades de vidre. Les meves són les d'IKEA, però perquè sé que poden anar al forn. Llavors és important que puguin anar al forn, perquè aquí agafes el motlle ple, el fiques al forn, vale? Preescalfat a uns 200 graus. Llavors ha d'estar-hi 45 minuts a dins del forn. I cada 12-15 minuts baixes una miqueta. Jo el que faig és començo a 200, baixo... No, començo una mica rona a més de 200, o sigui, a 210 o així. És que hi tinc puntets, no us puc dir la temperatura exacta perquè no... Però estaria a 210, al cap de 12 minuts el poso a 200 i fa els 15 minuts i el poso a uns 180, deu ser 190, i acaba de fer els 18 minuts. O sigui, faig una tongada de 12 minuts, baixo, 15 minuts, baixo, i llavors s'acaba de coure amb 18 minuts. Encara que es mogui una mica, que sigui una mica flonjo, el traieu del forn i el deixeu refredar a la nevera i està estupendo. Jo el coic amb una mica d'aigua a sota. O sigui, el faig que tingui una mica de vapor al forn. Fico un recipient a sota amb un drap ben mullat i ple d'aigua i que vagi generant vapor, perquè així és com que ens queda més flonjo el pastís de formatge.
Clar, va, apuntem.
Jo aquí no li poso base, perquè ja queda dur...
No cal galeta.
Jo no li poso, perquè al final és afegir-li uns sucres, uns greixos, un tal, i aquí et queda molt light. Se li pot afegir raspadura de llimona, se li poden afegir unes gotetes de vainilla en la barreja aquesta. Si us agrada la taronja, si us agrada l'aroma ametlla, qualsevol aroma que us agradi, aquí se li pot afegir. És molt fàcil. Aquí l'anècdota va ser que no vaig pensar que feia molta calor. La vaig cagadíssima. Però normalment ara l'hivern, quan el feia, el traiem del forn, se t'emparava allò una horeta, horeta i poc, se t'emparava fora perquè surt molt calent, no el pots ficar directe a la nevera, i llavors ens el posem a la nevera i ens el mengem. Vaig fer el mateix... I quan el vam ficar a la nevera, al cap de no sé què, el dia següent el traiem, el pastís de formatge ens el mengem, i a la vesta d'una hora i mitja, o por ahí, fora de la nevera, se'ns havia fet molt bé.
Oh,
és un làctic.
Fa, o sigui, molta calor l'estiu.
Fa molta calor, sí, sí. Compte, o sigui, compte perquè no d'això. I ja està, pastís de formatge fet.
Fantàstic. Per tant, a l'estiu, amb precaució,
sí,
també
sí,
es pot
sí,
menjar
totalment.
Pastís de formatge. Sí que te'n queda un, però és que ens queda un minutet.
No
el guardem
res.
I pot ser el bonus track d'un altre dia.
Vinga,
et sembla?
Em sembla estupendo.
Fes-nos salivera, què era? Què és?
Mira, és un trifàsic de fet, són tres gelatines de fruita ficades en un mateix gotet.
Cadascuna d'un color diferent.
Sí.
Oh, síndria, que xula.
Sí, sí, allò, vermellet, blanc, tal, i era un trifàsic de gelatines.
Doncs prometem que recuperarem
i
aquest
tant.
Trifàsic de gelatines per una altra sessió de la cuina de Carmanyola que ens porta cada dimarts a 9:45, l'Èlia Vidal. Moltes gràcies i bona setmana.
Igualment.
Ens queda minut i escaig per arribar a les 10. Això vol dir notícies, després alguns anuncis, re, poquet, i de seguida seguim el Gama Extra amb el Hub. No us perdeu avui el Jordi i la Laia, que ens parlen dels moviments socials que hi ha hagut aquests darrers temps arreu del planeta i de com han utilitzat i com han influït en ells i els han estès mundialment les xarxes socials.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.